Reunim-nos, reflexions sobre el retorn a la unitat. És el llibre que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, publica avui. Reclama a l'independentisme una direcció aliada, una direcció política coordinada, diu, per compartir les estratègies dels partits. Reconeix que la unitat és més complex que senzillament posar en una llista gent d'un partit i de l'altre, i adverteix que no hi ha alternativa a la confrontació amb l'Estat i a suportar una onada repressiva incrementada i generalitzada, diu. Editat per La Campana, Puigdemont l'ha fet enviar als parlamentaris sobiranistes, als presos polítics, als membres del govern i a dirigents de la Crida o d'Òmnium. Al matí de Catalunya Ràdio ens ha arribat aquesta matinada i tenim moltes preguntes per fer-li. Carles Puigdemont, bon dia.
Molt bon dia.
La seva aposta per una direcció aliada de l'independentisme, en què consisteix? Ens ho pot traduir? I també qui l'hauria d'integrar?
Bé, d'entrada és aquest llibretó que teniu a les mans, que us ha arribat avui, que és, de fet, un article d'opinió molt llarg que em va sortir arran de les reflexions que em va suggerir la situació en què ens trobàvem. El que pretén és tornar en aquell punt on havíem aconseguit treballar des d'una unitat estratègica, des d'un respecte i una complicitat i una aliança amb totes les forces independentistes per tenir un resultat exitós com va ser el 1 d'octubre. Va ser una fórmula d'èxit i crec que hem de retornar en aquesta fórmula d'èxit per afrontar les fites que tenim al davant. Altrament, que és una de les conclusions que faig en aquesta reflexió, altrament ho veig difícil. I crec que si no hi ha voluntat de poder-nos coordinar, de poder-nos posar d'acord en una estratègia d'aliats, que és el que som, difícilment li podem explicar al poble de Catalunya com ens en podem en sortir.
Qui l'hauria d'integrar? Amb quins noms està pensant? No sé si vostè hi seria.
No es tracta de noms, es tracta de... Perquè, de fet, sempre que vam treballar, els noms van ser importants i van anar canviant. Es tracta de que ens posem d'acord en un marc de treball, en una manera de treballar, en una metodologia, amb un reconeixement mutu, un respecte, i considerar-nos que tots som aliats. Els aliats podem tenir barrets diferents, podem tenir interessos diferents, però que al final tenim un objectiu comú i ens devem a això molt abans que altres coses. No és un tema de nom, sincerament. És un tema que hi ha de ser-hi tothom. Tothom hi ha de ser-hi amb la voluntat d'empènyer cap a l'objectiu comú i des del respecte màxim a tothom, poder identificar quines fites ens afecten a tots i com podem guanyar cadascuna d'aquestes fites, perquè en tenim algunes a davant. Algunes de clares, que estan ja anunciades, d'altres que potser vinguin de manera inesperada, però les tenim i sabem que hi són, i per tant o les abordem totes amb aquesta clau d'unitat, de respecte, de complicitat, o difícilment podrem explicar a la gent com ens en podrem en sortir.
Vol dir això, si hi hagués aquesta direcció aliada de l'independentisme, que no insistiran en demanar llistes unitàries?
Pot ser que les llistes unitàries, en el llibre en parlo, siguin una bona eina en un moment determinat, segurament com a fórmula generalitzada en totes les eleccions, sempre a tot el país, segurament això no és possible. Però en tot cas s'ha de discutir en quins punts, en quins moments. Poso l'exemple de les eleccions a Barcelona. És evident, crec que això no s'escapa a ningú, que si hi hagués hagut una llista conjunta a la ciutat de Barcelona, l'escenari a l'Ajuntament avui seria completament diferent. Ara, aquesta era una fórmula vàlida per tot el país? Segurament que no, tampoc. El que dic és que a cada fita, a cada front on tenim responsabilitat, si escau un tipus d'unitat de la qual hem de parlar i del qual hem de voler ser còmplices. I això afecta tots els fronts, a l'interior, a Madrid, a internacional, a la societat civil. Hem de retornar, per això una mica aquest truc també gràfic de la portada, de reunir-nos, ens hem de tornar a unir i ens hem de reunir per poder-ho fer.
Crec que no ho hem fet bé, reconeix en aquest llibre, Reunim-nos, i fa una llista d'accions que diu han blanquejat els socialistes. I posa com a exemple precisament el pacte a la Diputació de Barcelona, entre d'altres.
Poso molts exemples, no només aquest. I dic també alhora que tots aquests pactes, fins i tot imaginem un hipotètic suport explícit a la investidura del candidat Pedro Sánchez, són pactes comprensibles i lògics si s'emmarquen en una estratègia d'unitat, si s'emmarquen en una estratègia que diu que per aconseguir aquesta fita, per poder superar aquell desafiament o aquell repte, l'independentisme convé que faci aquell pas o ho faci d'aquesta manera. Per tant, no és una qüestió del pacte en si mateix. Tots els pactes, és més, jo reivindico els pactes en general com a fórmula democràtica per avançar. No em juro, al contrari. El que dic és que o ho fem emmarcat amb una lògica d'unitat i ho expliquem bé a la gent per què prenem les decisions, o inevitablement acabaran sent sempre pactes fets amb lògiques de partits, que són tan legítimes com les altres, però aquestes difícilment ens podran portar a l'objectiu comú. Mm-hmm. És això el que dic.
També critica la, diu, ingènua creença que en relació amb Catalunya els socialistes són diferents. És evident que vostè no comparteix l'estratègia d'Esquerra Republicana. Aquest vot diferenciat de l'independentisme a Madrid tindrà conseqüències? El govern pot aguantar un govern de coalició que no comparteix ni la mateixa estratègia per resoldre el conflicte a Madrid?
Bé, jo en aquesta reflexió que plantejo són un seguit d'evidències. Jo no concedeixo el benefici del dubte a partir de les evidències. Tothom pot canviar. Si els socialistes a partir d'ara es converteixen en una força dialogant que no han estat, encantat d'estar equivocat. Però totes les evidències ens diuen, les recents i les històriques, que parlant de Catalunya, d'altres coses no, és evident. Altres coses, la diferència és abismal entre el Partit Socialista i el Partit Popular. No hi ha dubte d'això. Però en allò que es refereix a Catalunya, el comportament d'un govern del Partit Popular del d'un govern del Partit Socialista no és diferent, excepte el llenguatge, probablement. Però els fets són exactament els mateixos. Avui patim un 155 de baixa intensitat, no declarat, però persistent. El pes que senten, per exemple, les delegacions del govern de Catalunya per poder fer l'activitat, o la pròpia administració catalana, per poder fer coses que estan perfectament al marc de l'Estatut d'Autonomia, és un pes que respon a aquesta percepció d'un 155 de baixa intensitat. Per tant, en aquest sentit, crec que no ens podem quedar engany. Ens agradaria que els socialistes fossin diferents. Oi tant, ho suggereixen, però la veritat és que els seus fets expliquen que són, pel que fa a Catalunya, el mateix, les mateixes polítiques en tot cas. En qualsevol cas, allò que hàgim de fer a Madrid, l'independentisme, el seu conjunt, ho hem d'abordar de manera conjunta. Insisteixo, no és fora de lloc ni un rebuig a la investidura ni un suport a la investidura si les dues coses s'analitzen i s'emmarquen en una decisió estratègica de quin és el que més ens convé per aquest camí que estem tots d'acord a recórrer. Si això només és una decisió de l'hortet polític respectiu, doncs serà això, però difícilment amb això podrem avançar la línia que la gent ens demana. De fet, el llibre que faig és plantejar unes preguntes que a mi em fa arribar moltíssima gent, per escrit o presencialment, i que em diuen, són bastant coincidents, a veure què podem fer per anar més junts, per anar més units, perquè la gent té la percepció, i crec que no s'equivoca, que per poder superar reptes tan difícils com els que tenim, o ho fem junts, o no els podrem superar.
Li preguntava si pot aguantar un govern de coalició sense aquesta estratègia compartida. També, quina ha de ser la resposta a la sentència del Suprem? No s'haurien de convocar eleccions a Catalunya?
En primer lloc, jo crec que el govern és dels llocs on encara hi ha una part d'aquesta unitat que jo reclamo, perquè hi ha dos partits, dos grups que treballen lleialment. El president Torra, el vicepresident Aragonès, crec que fan tot el possible perquè aquest govern, que està assetjat per aquesta aplicació d'aquest 155 de baixa intensitat des de l'exterior, doncs, faci el que ha de fer el govern, que és servir els catalans. Ho està fent. Jo, com miro i analitzo les polítiques que estan fent els diferents departaments amb els recursos de què disposen i amb la pressió que tenen a sobre, la veritat és que estic admirat de com poden anar aguantant, i per tant jo el que li auguro és que el govern continuï treballant, que precisament si volem donar una resposta a les sentències, que d'entrada no sabem quan seran ni com seran, però en tot cas sí que sabem que ha de ser una resposta coral, que ha de ser una resposta en què hi hem de ser-hi tots, el que ens convé és que el govern funcioni. La resposta a la sentència amb un govern en funcions perquè ja ha convocat o està pensant de convocar eleccions, crec que això ens treu fortalesa. Crec que la legislatura ha de poder aguantar fins que les circumstàncies que poguéssim analitzar en aquesta direcció aliada que jo et dic ens recomanaria una altra cosa.
La reordenació de l'espai convergent es deixa per després de l'estiu. No sé si està sent més complicat, més difícil del que s'esperaven, i quina és la seva proposta al PDeCAT? No sé si s'hauria de dissoldre dins de Junts per Catalunya.
En aquesta reflexió jo no hi faig una reflexió, perquè això atany a l'esfera estrictament del meu espai polític, i crec que si jo volia fer una reflexió a l'entorn de la unitat havia de parlar molt poc o gens del que ha de fer el PDeCAT o el que ha de fer Junts per Catalunya, i per tant no ho faig, perquè volia que fos una reflexió més de país, de mirada elevada, que és el que he intentat fer. Estic seguint, efectivament, com vostè diu, totes les diferents opinions i propostes que hi ha sobre la taula. Sí que detecto una cosa comuna, i això és bo, que hi ha una inquietud positiva en tots els sectors d'aquest espai, que és divers, perquè justament apostem per la unitat, i la unitat vol dir justament diversitat, que hi ha un inquietud, un interès positiu a muscular bé aquest espai. Ara ja tenim, està clar, tenim pràcticament 3.000 representants electes en els diferents nivells institucionals, ajuntaments, Parlament de Catalunya, Parlament i Senat de Madrid, Parlament Europeu, que estan sota la denominació de Junts per Catalunya. Això no havia passat mai, ara sí que és així. Tenim una gran diversitat que té el propòsit de posar-se d'acord. Això no és senzill, és clar que no ho és. És clar que no ho és, però és que, perdonin, però la política partidària no serà mai senzilla, i mal fiïs de la política senzilla. Crec que la gent s'ha de mal fiar de les coses massa, diguem-ne, cartesianes. La política és complexa i serà complexa, i o la aprenem a gestionar des de la complexitat i el respecte a la diversitat, o difícilment podrem fer bona política.
Una de les prioritats i urgències, i ho estem veient en altres partits, serà triar el candidat, futur candidat a president de la Generalitat. No sé si pensa que els presos polítics i exiliats poden assumir aquest lideratge, si vostè mateix tornaria a ser candidat, si no ha parlat amb Artur Mas, si hauria de tornar a ser ell el presidenciable.
A veure, aquest és un debat que no hem tingut, i per tant no li puc dir res en aquest sentit, perquè és un debat prematur, queda legislatura, crec que és un debat extemporani, tenim altres reptes, tenim la sentència al davant, la Diada, no sabem si hi haurà eleccions a Espanya o no, però sí que sabem que pot haver-hi un intent d'investidura. Per tant, abans tenim altres reptes que hem de resoldre. Vostè ara parlava de la necessitat de trobar quina és la fórmula que ordeni sòlidament tot aquest espai, i per tant no n'hem parlat, però sí que li vull deixar dit una cosa. Els presos polítics, naturalment l'exili, però els presos polítics en particular, tenen un lideratge inqüestionable. És més, necessitem el seu lideratge polític i moral, i necessitem el seu exemple de sacrifici i de resiliència, que no és gens senzill, que ens il·lumini i ens guiï pels anys que han de venir. Si la sentència és condemnatòria, encara que els exclogui de l'activitat política i els impedeixi a tots, sense excepció, de poder fer política, és el de poder continuar fent política. Perquè estan a la presó com a presos polítics. I els presos polítics el que han de fer és política. No han de fer una altra cosa. I crec que els necessitem. I ells també ens necessiten. I ens necessitem tots. Nosaltres a l'exili necessitem també l'acompanyament de la gent. I seria un luxe que no ens podem permetre malbaratar tot el capital de lideratge, de coneixement, de coneixement polític de tota la gent que és a la presó o és a l'exili, però simple fet perquè hi ha una sentència que els descarrila. Això seria precisament anar a la direcció contrària. Si hem de, entre cometes, sobreposar-nos a la repressió, el primer que hem de fer és intentar revertir els efectes de la repressió. Si la repressió diu que aquests senyors seran condemnats, entre altres coses, a molts anys de presó i a quedar fora de la política, el nostre deure és que justament fer tot el possible perquè no quedin fora de la política.
Clar, precisament li hem llegit el llibre. Vostè avisa que no existeixen altres camins que la confrontació amb l'Estat, no es pot defugir, i pregunta: estem disposats a suportar l'onada repressiva però incrementada i generalitzada? No sé què es refereix, i també sobre la seva situació. Tem que es pugui emetre una nova euroordre contra vostè? En quin context de repressió valdria la pena arriscar-se a ser detingut, per exemple, anant a França o venint a Catalunya?
En primer lloc, fixi's, quan jo parlo de repressió, de la confrontació, dic que és inevitable, però que no és ni la via que els catalans volem, ni és la més lògica en l'Europa del segle XXI. Dic això. I per què? Per evitar malentesos. Jo no estic encantat en absolut que hi hagi d'haver una confrontació, i m'encantaria que hi hagués una via de diàleg, una via de negociació, però dic que totes les evidències diuen que pel que fa a Catalunya, a l'Estat espanyol, no és ni el segle XXI ni és Europa, ni es comporta com una democràcia europea, ni es comporta com se suposa que s'ha de comportar una democràcia del segle XXI. I per tant, com que això és així, tristament, i totes les evidències ens diuen que això va cap aquí, hem de començar a assumir que si el que volem és efectivament ser reconeguts com una república independent, sempre hi ha una paret que ens espera. Sempre hi ha una paret que ens espera. I això tant se val si som el 47,5 com si som el 65,5. Ens ho han deixat ben clar. No és una qüestió de majories internes a Catalunya. És una qüestió que l'Estat espanyol mai acceptarà, mai dels mais, el reconeixement de subjecte polític a Catalunya de bona fe. Per tant, això ens condueix, si volem, insisteixo, continuar aquest camí, a ser conscients que l'Estat espanyol sempre té parada una paret per nosaltres. Per tant, en conseqüència, és evident que hi haurà una reacció repressiva, segurament corregida i augmentada, més generalitzada, per intentar impedir que Catalunya sigui un estat independent reconegut de manera internacional. I, per tant, hem de, a diferència de fa 2 anys, quan podíem pensar, i parlo també en el llibre, que potser l'Estat espanyol no gosaria ultrapassar segons quins nivells de repressió i de violència, avui sabem que això no és així. Per tant, també n'hem de fer política del coneixement adquirit i de l'experiència adquirida. Entre aquestes mesures repressives pot existir, efectivament, un nou mandat d'arrest internacional. Això ho hem dit sempre. De fet, els nostres advocats preparen, des de fa molt de temps, l'escenari que possiblement, no ho sabem del cert, però possiblement, a partir de la sentència, pugui emetre's aquesta tercera ordre d'arrest. Estem preparats per això i ens defensarem, i defensarem la línia que ho hem vingut fent fins ara, de moment amb èxit, però veurem en quines condicions es planteja i en quin moment també.
Vostè es planteja en algun context, en alguna hipòtesi, tornar a Catalunya?
És el pensament diari aquest, i no tinc dia que no pensi i que desitgi tornar. El retorn a Catalunya s'ha de fer en les condicions que ja vaig anunciar i en les condicions que serveixin també al nostre camí cap a la independència. He pogut comprovar en aquests 21 mesos d'exili el resultat de poder estar tenint una veu lliure, una veu pròpia, llibertat de moviments en la majoria de països, poder gaudir de la llibertat d'expressió i posar això al servei del que és la causa del procés d'independència. I això és un actiu, que el que no hi penso renunciar. Tanmateix, és veritat que tenim pendent la decisió de la Cort Suprema de la Unió Europea en relació a les credencials del Toni Comín com a eurodiputats, que això pot canviar, el cas que es fos favorable, la situació en què em podria trobar. Però com que no ens agrada especular amb escenaris que no tenim clars, de moment treballarem amb els elements que tenim damunt la taula. Mentre puguem gaudir, aquest va ser un compromís que vam tenir des del primer dia, de tots, mentre puguem gaudir de llibertat de moviments i d'expressió, que no sabem si en aquell moment seria per 3 setmanes o per 3 anys, el nostre deure com a exiliats polítics és fer servir la paraula i fer servir aquesta llibertat de moviment que ens dona precisament el marc democràtic europeu per posar veu allà on alguns voldrien que no li poséssim, per donar la veu a aquells que no la poden tenir, per anar-nos a explicar a molts països on l'únic, si no fos per nosaltres, segurament l'únic relat que tindrien seria el de la maquinària de propaganda espanyola.
És a dir, que esperaran que la justícia europea resolgui. Fins quan estan disposats a esperar? No sé si es plantegen un dels dos, si vostè o Toni Comín renuncia a l'escó per almenys tenir un eurodiputat, i suposo que també pensa, no sé si l'impacte i el ressò internacional que vostè ara té és indefinit, si li fa por que s'esgoti algun dia.
No, la paraula por no és aquesta, no és la paraula, perquè no tinc, més aviat, si hauria de tenir un sentiment, seria el de desig, perquè la vida canviaria bastant si un pot retornar una certa discreció i un cert anonimat. No, el que dic és que nosaltres tenim una lluita plantejada pels drets fonamentals, no nostres, del conseller Comín i meus, sinó dels que ens han votat a ser representats, i no pensem renunciar fins no tenir la decisió de la justícia europea, perquè hi ha més d'un milió de ciutadans europeus a qui se'ls ha reconegut el dret a ser representats per dos eurodiputats, que han vist com començava la legislatura europea i es prenen decisions al Parlament Europeu sense que cap ni un dels seus representants pugui estar defensant els seus interessos. Això és inèdit, no té precedents a Europa i és molt greu, perquè cada dia que passa s'estan violant els drets d'uns ciutadans europeus que tenien dret al sufragi actiu, que tenien dret a estar representats i que no tenen ni tan sols un sol eurodiputat que els pugui defensar. Nosaltres estem ja patint les conseqüències d'això, no hem pogut ser inscrits a cap grup parlamentari, no podem ser a les comissions, no hem pogut participar en les votacions dels òrgans del Parlament Europeu, hem estat exclosos, els nostres votants han estat exclosos d'això, tot i tenint-hi dret, un dret, per cert, que ningú no els ha discutit. Per tant, aquí hi ha una batalla jurídica de molta envergadura, que té a veure no només en el cas concret del procés d'independència de Catalunya, té a veure directament amb la qualitat de la democràcia europea. I, per tant, com que és una lluita d'altíssim nivell i d'altíssima transcendència, el nostre deure és arribar fins al final, que és el que farem. Esperem que no tardin molt. No sé si què vol dir tardar molt o poc. No conec els procediments, perquè és un cas, insisteixo, inèdit. Però, en qualsevol cas, és evident que no pot tardar molt perquè les legislatures són de 5 anys. I en la mesura que ens vagin retallant la nostra legislatura potencial, estan vulnerant els drets dels electors. I això és molt greu en una democràcia. Veurem fins a quin punt la Unió Europea, els drets que diu defensar dels ciutadans europeus el sufragi actiu, és tan important com diuen les seves normes i els seus tractats, o no. I ara en tindrem la prova. I insisteixo, crec que és una lluita també per aquest concepte de democràcia europea.
Reunim-nos, reflexions sobre el retorn a la unitat, editat per la Campana. Carles Puigdemont, imagino que aquest llibre serà un avançament del que vostè escriurà després de la sentència. Carles Puigdemont, moltes gràcies per respondre a les preguntes del Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.